Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Caresia. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal. Bien fuerte tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.
¡Liberen a Nicolás!
Grita una parte del mapa.
Mientras la garra del norte
su sentencia destapa. Dicen que va hacia el norte sobre el mar prisionero. Entrañas de acero de un buque extranjero.
Que el mundo se detenga,
que nadie quede mudo. Hoy la historia se parte.
Liberen a Maduro.
Hoy en Moscú escuchas el eco en el Caribe. Si cae un socio, el equilibrio no sobrevive. Pekín levanta la vista, el dragón debe mirar que las flotas del imperio han vuelto a navegar. Hermano en La Habana, sandinista en Nicaragua, saben que esta misma lluvia mañana será su agua. Si hoy tocan a uno y lo sacan de su cama, mañana su justicia incendiará toda la rama. Dicen que el Iwo Jima
navega con la presa.
Las bombas en la Carlota dejaron su marca en el suelo, un pájaro de hierro.
Bona vesprada a totes i a tots, ja som ací. Avui és un programa especial. Tots són especials a La Mosca, però avui més, perquè és l'últim de temporada. Estem aquí les forces vives del programa en viu i en directe, com està Dani Caresia. Bona nit.
Hola, bona tarda, bona tarda, bona vesprada. El dia són més llarga.
Sí, diuen bona vesprada, bona nit i el que faci falta. I també tenim avui en viu i en personal el nostre incontinent, hauria de ser veritat, el Josep ha vingut ací, aquí a nosaltres. Bravo, bona vesprada, Josep.
Molt bé, bona nit. Bona vesprada, perquè està encara el sol.
Sí, està el sol encara forter, fa calor.
Bé, l'auditori de peu, per
doncs, el programa d'avui, com he dit, serà especial. Evidentment, quan són especials, tots ho fem amb moltes ganes i tota la professionalitat que sabem i volem aprendre més. Ja sabeu que sempre ens podeu dins de coses i trucar a la ràdio o pel carrer, sempre hi hagi bona crítica constructiva. A la primera part, el Dani ens farà una introducció d'uns temes que comentarem, Amèrica Llatina, el de Cuba també, el nostre incontinent també dirà la seva, evidentment, que si no podria callar-s'ho. I després, doncs, parlarem una miqueta, hi ha un parell de temes que el debat ens donarà temps, que parlarem d'Amazon, d'aquesta rata de claveguera, aquest ser inhumà, aquesta tros de carn que no, bueno, no vull calentar-me més perquè ja ho comentarem, perquè tota la persona que tingui una mica de sensibilitat, aquesta persona li desitjaria el millor, jo personalment molt més que el millor. I després també, si hi ha temps, només comentar una resolució que s'ha aprovat al Parlament Europeu, que crec que és prou negativa i porta una deriva que la veritat que no estem gens d'acord i que tindrà repercussió. estilo Trump, ja només dic això. I bueno, i doncs ens sembla que amb això no tindrem més temps. La música serà, poder escoltarem Ovidi, ens acomiadarem, sí, clar, parlarem dels acords de pau d'Iran una miqueta, és a dir, la rendició incondicional dels criminals feixistes sionistes dels yanquis i Israel davant d'Iran, la rendició incondicional que s'ha fet. I ens acomiadarem amb aquest programa amb una cançó que serà una cançó iraní, que es dirà Ei Iran, que és una cançó de resistència i combat. Amb això ho acomiadarem. Esperem que ho disfruteu, i així que arrenca La Mosca.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. Iniciamos esta columna sobre Latinoamérica y el mundo en el último programa de La Mosca de esta temporada, y lo hacemos citando 5 puntos de los varios que podríamos mencionar. 1. En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol estamos, el deporte más popular y practicado de nuestro continente, Latinoamérica, donde los clasificados fueron México, que es el país anfitrión, Brasil, Haití, Curazao, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay y Argentina. Total, más de 200 millones de latinos darán durante todo este mes rienda suelta a sus pasiones variadas. Son muchas las razones y de peso para denominar a este mundial como el más escandaloso en lo que a comercial se refiere. Ya lo apuntamos algunas de esas razones en nuestro programa anterior, pero muchas otras se han ido sumando estos días desde la inauguración, razones no menos escandalosas para desacreditarlo. El segundo punto que creemos importante de esta semana, y es que la semana esta concluyó la visita del Papa al Estado español, tema que también mencionamos en este programa. Viaje que no produjo novedades importantes, como hubiera sido, en mi entender, que el Estado Vaticano hubiera retirado la medalla que otorgó en su día al dictador Franco por su valiente papel en la cruzada fascista de la Guerra Civil, cuando Franco ya lleva más de 50 años muerto y el Vaticano tuvo tiempo de sobra para haberla retirado. En tercer lugar, tenemos que mencionar que Colombia y Perú han tenido elecciones recientes. Ahora están en la fase de la segunda vuelta, siempre con los candidatos de izquierda soportando la espada de Damocles de que Trump y sus lacayos locales pongan un dedo en la balanza y desnivelen la situación, como ya lo han hecho en Argentina apoyando a Milei, en Brasil, apoyando a Bolsonaro mediante los grandes grupos de poder como las iglesias evangelistas, en Chile y en Bolivia, haciendo ahora mismo que Rodrigo Paz, su presidente antipopular, resista mediante una represión salvaje que lleva más de una docena de muertos a las comunidades indígenas organizadas que han bajado de los cerros y llevan más de 40 días sitiando la ciudad de Santa Cruz, ocupando carreteras de todo el país, pidiendo la renuncia del presidente, como digo, Rodrigo Paz. En cuarto lugar, tenemos que mencionar, si hablamos de actualidad candente, tenemos que mencionar a Cuba. Desde 1959, 57 años ya, cada administración norteamericana ha repetido la misma cantinela. Cuba es un estado fallido. El socialismo ha fracasado en Cuba. Pero nunca mencionan los yanquis lo que ellos mismos escribieron en documentos hoy desclasificados. Planes diversos de la CIA para asfixiar la economía, sabotear a las infraestructuras, ataques al Fidel y así derrocar al gobierno cubano. Hoy todo está en internet, solo se trata de buscarlo. Nosotros vamos a contar una perla hoy. Destacamos, Trump le pidió a su jefa de prensa, a micrófono abierto, por un descuido, mientras siga repitiendo, le dice Trump a su jefa de prensa, mientras siga repitiendo algo, no importa lo que digas, la gente lo va a creer. Esa es la esencia de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Esa es la esencia de la política que repetir una y mil veces la misma mentira hasta que parezca verdad. Y Narco Rubio, ternero alimentado con la leche agria de la vaca terrorista anticubana, no se cansa de entonar el mismo estribillo. La situación económica de Cuba no puede mejorar sin cambios políticos significativos. El modelo económico vigente ha fracasado, repite como un loro, una y mil veces. Nosotros pensamos que Cuba no es un fracaso. Es la victoria de la resistencia popular, de la resistencia del pueblo contra el imperio más poderoso y genocida de la historia. En quinto lugar, para acabar este resumen de actualidad, debemos mencionar el que quizás sea el más importante de todos estos temas que hemos mencionado: la victoria de un pequeño país, Irán, sobre ese imperio yanqui que, no conforme con ser el esbirro de Israel masacrando al pueblo palestino, acaba de encajar una derrota militar y económica extraordinaria, muy severa, a pesar de haber asesinado a más de 8.000 iraníes para acabar retirándose y fortaleciendo el dominio de Irán en el estrecho de Hormuz. Fin la propera temporada. Adeu.
Defendemos nuestra patria sin temor, sin mentiras, con fuerza y con valor, con la determinación. Por la patria, por la dignidad, por la soberanía, por nuestros recursos, por nuestra bandera. Hacemos honor a nuestra historia, a Tupac Atari y Bartolina Sisa, a la Bolivia que no se vende, que no se entrega. Hoy el imperio nos llama criminales por cuidar lo que es nuestro, por decir la verdad. Pero aquí está el pueblo de pie en las calles defendiendo el pan, el agua, la dignidad. No somos títeres, no somos peones, somos la Bolivia que resiste y no se rinde. Bolivia plurinacional contra la injusticia y el gamonal. Aquí se lucha por la soberanía, aquí se muere defendiendo la libertad. Bolivia se respeta.
Bé, Dani, doncs molt bé aquests 5 punts. I podem parlar una miqueta aquí, avui que estem els 3, i, no sé, desenvolupar algun punt...
Era una mica un resumen, no solo sí, semanal, sinó de l'actualitat, lo que estem rodejats ara mateix, de lo que patim, d'alguna manera, no? Perquè aquest, des d'aquest xerif Panocha que s'ha fet càrrega del món sencer i ens ha posat a tots en el disparador, i tot hem tingut por en moments donats, i ara mateix, de que apretés el botó, no? Que era una cosa que dèiem, no, i sempre ens deia, no, Corea del Nord sí que puc... Bueno, ara té aquest indeseable, té el que té i està amenaçant, i per la part que ens toca a nosaltres també, el tema de Cuba és molt preocupant en aquest moment.
El tema de Cuba, ja ho hem comentat aquí en els darrers programes, està en una situació, diríem, al límit, no? Però al límit no vull dir que hagi de caure. Cuba estan reorganitzant-se. Per exemple, ara s'ha aprovat a través del govern cubà una sèrie de reformes per incentivar la producció, entrar capital privat amb pimes, etc. I també hi ha acords comercials importants amb altres països que han decidit apostar per Cuba. El que passa que pràcticament, jo crec que també moltes empreses, això no es diu perquè els Estats Units estan com estan. Aquí diríem, hi ha un punt que no sé com pot anar, perquè hi ha un punt de... És a dir, el tema d'invasió pràcticament està, jo crec que està descartat. Una invasió física a Cuba als Estats Units sortiria molt car, perquè ha de ser una invasió per mar, o per l'aire, cosa que hi ha 8 milions de 6 milions com a mínim de milicians preparats. L'estret de Florida està a 140 quilòmetres la mansió de Mar-a-Lago del senyor Trump. Cuba té missils, té armament i a part d'això pot fer una repercussió, és a dir, un drama humà i una fugida de moltíssima gent cap als Estats Units. Pot crear problemes greus, a part de que seria a nivell mundial un fracàs totalment. Llavors, el que no sé jo si juga a favor o en contra el tema d'Iran, és a dir, en aquest moment els Estats Units va apostar per acabar amb Iran, no ho ha aconseguit, evidentment que no ho ha aconseguit, i esclar, llavors, o una o dos, o té l'espina de Cuba i ara hi serà una manera de desviar el tema, o realment s'ho pensa veient que si això ha passat a Iran, a Cuba amb un altre nivell, que el tinc al costat, també em puc enganxar amb un merder que em costarà sortir. Llavors, espero que hi hagi gent racional, no els seus directes assessors com ha sigut aquest psicòpata Marco Rubio, altra gent, però bueno, esperem que pugui raonar i trencar una mica aquesta dinàmica. Després també hi ha l'altra cosa, que té la flota que té davant del Carib amb el Nimitz, crec que és el portaavions, això no pot quedar-se allà indefinidament. Això és una despesa diària pel govern nord-americà i un descrèdit, o una o dos. Si estava fet per atacar o fa això, crec que no farà, o es retira, i ja veurem després. L'acontecimiento siempre en desarrollo, com deia el gran Walter Martínez, un famós periodista de la televisió Russia Today, que la veritat el trobem a faltar. Bé, i després de Cuba, una cosa que ja que ens acomiadem, doncs volem celebrar i commemorar i recordar el 100 aniversari del naixement del gran estadista i revolucionari que va ser Fidel Castro. El dia 13 d'agost es compliran 100 anys del seu naixement. A Cuba s'han preparat una sèrie d'activitats, una sèrie de col·loquis, on participarà moltíssima gent de molts moviments de tot el món. És una efemèride important, perquè a més no és només un referent d'Amèrica Llatina o de Cuba, evidentment que no, és a nivell mundial. Parlar de Fidel, ja com dia un, no falta dir el cognom, és Fidel, Fidel és Fidel, i això ho sap la majoria de gent, té milions que hem estat sempre amb ell, i també n'hi ha que estan en contra, però Fidel és Fidel i ha representat un canvi, un paradigma per Cuba i per Amèrica Llatina. Sense Fidel no s'hauria entès ni la revolució bolivariana, ni la sandinista, ni Evo Morales, ni Correa, etc. Això ho han reconegut els magistrats.
Es que es la diferencia, pienso yo, de un gobernante a un estadista. Un estadista, yo creo que sobran al líder de una más para decirlo en todo el mundo, ¿eh? Y con tem ya no es un tema de ideología, es gen que en el campo de las ideas ha aportado algo diferente, ¿vale? Podemos contar a Churchill, podemos contar gen así. Pero Fidel, está situada América Latina, ha sido un faro. O sea, tot el que ha passat a Amèrica Latina, incloent a Brasil, d'idioma portuguès, ha sigut a partir del Che, de la revolució cubana i de lo que s'ha fet en Amèrica Latina. Tot. Tu pots parlar de Salvador Allende, un gran. Bueno, sempre ha estat de la mà de Fidel. Sí. Tu pots parlar de Chávez, pots parlar fins i tot governos que són una mica socialdemòcrates com Kirchner, en Argentina, ha sigut gent que ha tingut la decència de dir no, Cuba, el país de major alfabetització, hauríem de tenir una política social com ha sigut lo de Cuba i demés, i a més per la solidaritat. Hi ha metges
cubans a tota la gent d'Amèrica. Això honra. I és, això ha sortit del pensament de Fidel. I acabo. El ser estadista, que vol dir que s'ha anticipat 30, 40 anys a lo que ocorreria.
Sí, sí,
hi, ha, sí. Hi ha discursos del avui que són vigents. Ja ha comentat tot el que està passant ara, sí, amb els Estats Units.
Estats Units, el que passaria amb Palestina, etc. I, bueno, i una cosa molt important que no vull deixar de recordar. Hi ha països avui en dia que existeixen gràcies a Fidel a la Revolució Cubana, com és Angola, Namíbia. Els anys de la independència d'aquests països, l'any 75, quan es van independitzar de Portugal, bàsicament Angola, Moçambic, sobretot Angola, va haver-hi un intent i una invasió directa de Sud-àfrica, perquè Angola és un país ric en recursos, petroli, mineral, etc. I hi havia un plan d'Estats Units i utilitzant a Sud-àfrica per quedar-se a Angola. Van arribar pràcticament a la capital, la Maputo, i el govern angolà que va declarar la independència, el moviment popular de liberació d'Angola, va demanar ajuda a Fidel. Primer van arribar tècnics, assessors, i després, en contra de l'opinió, que encara que pensi que la gent que va ser Rússia per equilibrar el tauler, no. Rússia no estava, la Unió Soviètica no estava per la labor de... I Fidel va dir, senyors, anem a ajudar Angola perquè els hi devem, és Àfrica, nosaltres som germans nostres, i va començar a enviar un pont aeri i de barcos amb material pesat, des de tancs, avions, etc. I gràcies a les internacionalistes cubans, Angola va resistir i va guanyar la partida. Es va negociar uns acords de pau i Angola va ser independent. I l'únic, com va dir Fidel, de nosaltres d'Angola no ens hem emportat cap riquer, al contrari, l'únic que ens hem emportat han sigut els taüts dels nostres 2030 o 2070 combatents que van morir per defensar aquella terra. I gràcies a la i Namíbia va ser independent també per la intervenció, sobretot a la batalla de Cuito Canavale, que va ser decisiva. I Sud-àfrica es va acabar l'apartheid també per la repercussió d'això, i això va reconèixer en Nelson Mandela, que quan va eixir de la presó el primer que va fer va ser anar a Cuba i felicitar i agrair a Fidel tot el que havia fet pel seu país. Vull dir que les brigades mèdiques per tots els països, per més de 60 països, Amèrica, Àsia, Àfrica, Oceania, etc, etc. És a dir que un país de 11 milions d'habitants, imagina't el potencial amb un bloqueig criminal que no ha tingut cap país en els últims 100 anys, amb el que segueix, i un país sense recursos, pràcticament, el que ha fet i el que hagués pogut fer i el que farà. És a dir, que és una dimensió descomunal la figura de Fidel, que celebra aquest 13 d'agost el seu 100 aniversari.
I coses que no sabem, un petit detall, si em permetes.
Sí, sí.
Té a veure Argentina. Any 73... las Fuerzas Armadas, un golpe militar en Argentina y agafan presos a una docena de guerrilleros, ¿vale? Montoneros, del ERP y de la FARC. Los confinan en el penal de Rawson en la Patagonia. Viene una madrugada, los fusilan a todos y se salvan 4 o 5 y consiguen pasar a Chile. Consiguen pasar a Chile, demandan... que quede allí en la embajada. ¿Y qué pasa en Chile? Que Chile le cremaba las mans porque ya estaba la cosa jodida y demás. ¿Sabes qué ha fet Cuba? ¿Qué ha fet Fidel? Le ha enviado un avión sanitari porque había sido gente que estaba ferida y demás del ametrallamiento que habían fet las Fuerzas Armadas. Ha agafat aquesta gent, le ha donat asilo político a Cuba y le ha trasladat a mal temps la familia poco a poco. Sí, y sí, es sí. Un tema... que se ha sabut 20 anys després, perquè feien moltíssimes coses de Callao, moltíssimes coses apoyando, han apoyado a todos los grupos revolucionarios de América Latina. Les guste o no, esto a la derecha, que lo pueden usar como una arma de doble filo, pero para nosaltres, para la gent que ha militat a América Latina, no solo que ha sigut un faro ideològic, sinó també de solidaritat.
Sí, sí, i ara, i per rematar, ho ampliarem a la propera temporada, però només dic una cosa: Txernòbil. L'any 86 explota la central nuclear de Txernòbil. Ja sabeu com va anar, va ser tremendo. Es van tenir que evacuar 500 pobles, milers de persones. En aquell moment la Unió Soviètica s'estava descomponent. Hi havia milers de criatures amb contaminants de radioactivitat greus. Van demanar ajuda a Cuba i Fidel personalment va dir que vingui cap aquí. I a partir de l'any 90, 89, 90, van començar a arribar un pont aeri i allí a Cuba, que Cuba va, dona el que té, no el que li sobra, van habilitar el campament de Tararà, que era un, per a criatures als estius, fer un hospital, i allí es van curar més de 20.000 criatures. I a més, amb l'agravant, que van seguir curant ucranians quan el govern ja va caure de la Unió Soviètica i van entrar governs hostils amb Cuba, que votaven en contra de Cuba a la Unió, a les Nacions Unides, i Cuba seguia curant criatures ucranianes. Vull dir que no li importava el seu govern, sinó la gent. I això, podeu buscar-ho. Una manera del turisme com aquesta no n'hi ha en la història moderna a aquest nivell. Bé, res, seguiríem parlant d'això i ens faria acabar l'hora. Escoltem i ara la cançó de sintonia nostra, de Carlos Puebla, Cuba no està sola, perquè en aquest moment Cuba no està sola, hi ha milions de persones que estan amb ella i que la recolzen. Escoltem a Carlos Puebla amb la cançó aquesta de Cuba no està sola, Cuba vencerà.
Venezuela en su firmeza asegura con acierto, por cada cubano muerto habrá un yanqui sin cabeza.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Y en cada lugar del mundo hay una luz alumbrando y hay un pueblo proclamando por Cuba su amor profundo.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Hay una luz encendida sobre el hecho miserable, y el delito del culpable lo pagará con la vida.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Que comprenda el enemigo este axioma que repito: mientras mayor el delito, más grande será el castigo.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Declara la patria altiva, un paso más y aquí mismo encuentra el imperialismo su tumba definitiva.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Molt bé, Cuba vencerà, això ho tenim claríssim. Passen malament, però guanyarem, perquè tenim la raó. Bé, i un altre tema de que no té la raó i que és un cert despreciable, per desgràcia tenim al Parlament Valencià, que és un tal Carlos Mazón, no sona? Bé, només vull llegir un tema, un introduir, i un petit intervenció de Baldoví al Parlament Valencià explicant què fa aquest home i què ha dit. Diu a l'article de VilaWeb que riures davant les víctimes, indignació per l'actitud de Mazón durant una intervenció sobre la gota freda. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, s'ha indignat al ple de les Corts Valencianes per l'actitud de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, durant una intervenció sobre la gestió de la gota freda. Baldoví comentava els missatges revelats ara del grup de WhatsApp del Consell del 29 d'octubre del 2024, en què Mazón va demanar d'inundar de dades els mitjans perquè fa la sensació d'estar alerta que t'hi cagues, així mateix. En aquell moment, Mazón, present a l'hemicicle, ha rigut mentre mirava el telèfon mòbil. Tela, eh? Li estem pagant 9.000 boniatos al mes. Cuidado. El gest s'ha produït just quan Baldoví recordava que l'expresident es trobava en un reservat mentre morien 230 persones. I encara riu, diu. Encara riu el tio. És que és riure's davant les víctimes, ha reaccionat el síndic de Compromís. Tot seguit, Baldoví ha interpel·lat l'actual president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. No li fa vergonya mantenir una persona xina? Apugir-li el sou, donar-li el pis, conèixer, donar-li cotxe oficial, col·locar tots els seus assessors, no li fa vergonya? Finalment també s'ha adreçat a Vox i els ha demanat si no els feia vergonya mantindre aquell personatge a les Corts. Recuperem el moment.
Mira si són perillosos que Carlos Mazón, a les 8 del matí del 29 d'octubre de 2026, deia, vamos a inundar de datos a los medios, desprende sensación de estar alerta, que te cagas. Després va desaparèixer tot el dia, estancar en un reservat mentre morien 230 persones. I encara riu, el tio. Encara riu. És que...
Silencio, señorías.
Et riuries davant de les víctimes? No li fa vergonya mantindre una persona així? Pujar-li el sou? Donar-li pis? Donar-li cotxe oficial, enxufar a tots els seus assessors, no li dona vergonya? Còmplices de Vox, no vos dona vergonya mantindre a este tipo així? No vos dona vergonya? Vos dona vergonya mantindre a camarero que se n'anà de canapé mentre sabia que n'hi havien abandonat a les persones en pisos tutelats i a la gent de l'assistència? A Rovira, que a les 12:30 se n'han apagat a casa, despreocupant-se de les escoles, de centres docents, quina poca vergonya. I mentre tot això passava, els veïns i les veïnes intentaven salvar-se, salvar els altres. Famílies telefonant al 112 angoixades perquè no sabien si els seus familiars estarien bé. I vostès pensant en dar sensació d'estar alerta que te cagues. Quin contrast més dolorós, més inapel·lable. Un poble digne, un poble que va demostrar estar a l'altura i enfront vostès, que no li arriben ni a la sola de la sabata a eixe poble.
Bé, doncs aquí és el tall de Baldoví. Bueno, ho subscrivim totalment. Jo ho diria més fort, però bueno, em callo perquè aquí també estem a la ràdio. Però...
Este home és educat i ho ha dit, però és que més salvatge ja no pot ser. També el problema que tenim en este país és que oblidem molt pronte, perquè
sí, això sí.
La veritat és que després de la propaganda que s'ha fet i s'ha explicat, la propaganda en contra d'Amazon i totes les dades i informacions que han eixit, està clar que aguantar-lo, això és un acte de vandàlic, però bueno, això és el que estem veient. Ja mos va passar també en aquell, com he dit, aquell que segur que era de Forna.
El Blasco.
No, el d'Estratges.
El Camps, Forres Camps. Soy Forres Camps.
Segur era de Forna.
De Forna?
Sí.
Ostres, quin veí més il·lustre té aquest poble, tu.
No, però està bé també, ara per exemple, així lliure i perquè...
No, es vol presentar!
Sembla, no, però també sembla que a Mazón no li passarà res, no. La justícia...
Però no és que aquí l'ull del mos és que aquesta gent mira el mòbil, se'n riu, com l'altra volta encara saludava una diputada que l'interpel·lava, és perquè sap que té les esquenes cobertes de la justícia. Aquí no hi ha justícia, aquest país. I això el PSOE ja ho tenia que tenir clar, ara ho està patint. Però jo vull recordar als senyors del PSOE i als senyors que ara critiquen la justícia parcial, que quan va haver-hi la repressió contra el moviment català amb presons d'anys, multes, etc, etc, la justícia era cega, deien. Quan va haver-hi la repressió contra Podem, la justícia era cega i s'ha de respectar. I ara la qüestionen. És a dir, aquesta gent està al poder,
escolta,
judicial. És a dir, aquesta gent, per això el senyor Mazón no diu res.
Hi ha una cosa...
Que...
No existen los escratxes.
Hi ha una cosa, deixeu-me parlar. Escratxes
també, això no, aquí no hi ha escratxes. Aquí no...
Escolteu, hi ha coses que havien de tornar a ser com abans. Com aquell, per exemple, aquest xic que vos agrada, aquest de Corea del Nord, es va dormir un dia
I el va matar, perquè era un general d'això, estaven fent ahir una reunió,
i això,
va
això, i el va matar. Bé, això ho van dir, això és mentida.
Vale, però a ese, però sí que podien fer-li, no? A ese sí que podien fer-li això, directament, aplicar-li la llei directament, perquè realment...
Però és el que acaba de dir, el poder lo té el poder judicial, i el govern és una altra cosa, el govern està fent el que pot, però no pot ser que hi hagi aquesta impunitat, tal qual ho han dit també, per a gent que està provadament han delinquit i han robat i han fet que...
Tornant a parlar de lo que és el País Valencià, per exemple, en mans de la dreta del PP, inevitablement sempre ha anat de mal en pitjor, però realment no hi ha hagut una força que l'ha pogut parar. Algunes vegades, si ara, per exemple, estem altra vegada en la construcció en la costa i espais, estem fent ahir barbaritats, estem fent barbaritats, i realment la modificació del paisatge, tota aquesta, per exemple, així la Marina està, el nostre poble n'hi ha pall, allà dalt, allà per n'hi ha altre.
Hi ha una llei de costes, no?
Sí, però al parecer se la toregen un poquet tot el que poden i més, perquè n'hi ha lleis secundàries que el que fan és endarrerir i fer que les coses no vagin. Entonces, el que jo em queixo, que és a lo que anava a dir, és que l'única opció que mos queda és eixir al carrer, que és el que es molesta a tots.
Sí, i una altra cosa. Una altra
els
cosa...
que són, els que manen,
sí,
en qualsevol
però,
moment.
Però la prova que ha sortit així al carrer no soluciona els problemes ni molt menys, aquest senyor Mazón ha dimitit de president després d'unes manifestacions de cents de mils de persones, sí, però segueix al Parlament cobrant el que ha dit Valdolí.
Perquè no té vergonya.
No, però és que a més la manifestació per a què ha servit? És a dir, que després hi ha eleccions, i la gent ha de tenir una mica de criteri, perquè jo critico també la gent que vota, perquè, com deia en Guita, diu, sí, aquí tothom, a la dreta, tal i qual, i ens fan això, però després deia ell, i diu, luego iréis y los vais y los votáis, així els hi deia la gent que l'escoltava. Jo dic el mateix. Ara aquí, les manifestacions. Quanta gent que va anar allí a les manifestacions després votarà el PP? Quin tant per cent? Serà elevat. És a dir, que si tothom està dient que és possible que el PP torni a guanyar, és a dir, amb el metro que va passar els 40 i pico morts al metro de València, pues no li va passar factura, 40 i pico morts,
sí.
I així, i aquí 230, espera que sí li passa factura, però no com perquè no el voti ni el Tato, és que aquesta gent no s'hauria de votar ni la família,
sí,
perquè es pot ser de dretes però digne, es pot ser de dretes però honest, però no un refill de la Santíssima Mare.
Sí que hi ha un sector...
I ja està, quan votem, senyores i senyors, pensem en el que votem. Reflexionem.
En les vagues d'ensenyants, d'ensenyament, per exemple, que aleshores manava el PSOE, que van estar en Maragall aquell, no me'n recordo si diria.
Maravall.
Maravall, sí. Allà va ser una vaga increïble. Tampoc li va passar factura.
És que aquest és el tema, que la memòria és molt lleugera.
Sí que hi ha un sector que sent, en aquest cas jo, per exemple, jo en aquell entonces vaig decidir que realment hi hauria que castigar en les eleccions, perquè es van portar supermal. Però bueno, però això no es pot fer res, perquè la gent és del Real Madrid o del Barça.
No, però bueno,
canvia. A l'esquerra sí.
Sí, però per això estem nosaltres a la ràdio fent campanya, perquè la gent reflexioni.
I la dreta no...
No, però la gent ha de reflexionar. Llavors, doncs, el que no pot ser és que no es pot entendre és que després la gent vota al seu butxí. Així no... Bé, com el temps ens apreta i ens espera la crònica del nostre amic, escoltem un tema d'Ovidi, el gran Ovidi, que el teníem fa temps, últimament no l'havíem posat. Escoltarem una cançó d'aquelles que diu Pel que vull.
aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogues. Sortir allà de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després farem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó perquè vull, tot comença en un mateix.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Molt bona nit, això és Hauria de ser veritat i avui, com tots sabeu, és el darrer programa i fins a octubre, si no passa res i tot va bé, tornarem. Avui serà un dia que farem un minut resum de totes les coses que hem parlat i encara que aquí no som periodistes, hauria de ser veritat, sí que ha intentat de totes les maneres fer una crítica constructiva de la política de transport i d'altres coses que ara comentarem. Sobretot respecte a la política de transport, les nostres observacions s'han basat principalment en la falta o la manca de transport que té Pego, sobretot Pego en comunicació en les comarques i en les poblacions importants dels voltants. Ja això ho hem parlat moltes vegades, el que costa arribar a Alacant, el que costa arribar a Dénia i també tots els assumptes de la falta d'un tren que vertebre les comarques. Per altre costat, també hem parlat i hem fet referència a la necessitat d'ampliar la residència d'ancians de Pego i el centre de majors. I ahir hem fet diverses observacions, entre elles pues, que el convent dels frares a Pego està infrautilitzat i podria ser un lloc immillorable com a residència d'ancians i centre de majors. Respecte a la cultura, simplement hem fet algunes observacions sobre el temps que tarda en realitzar-se el teatre municipal i com durant diversos anys hem estat, podem dir, deambulant en Càbiles i altres llocs, seguint un assumpte molt necessari. Per un altre costat, també hem fet unes entrevistes en el que hem intentat posar a Pego en l'ambient nacional. Hem fet una entrevista sobre la pederàstia, que va ser molt interessant, i també sobre la justícia, fent una referència al Mazón, i tota la seva indecència moral i política que ens ha ocupat gran part de l'any. Ara que ja estem al final, als darrers moments dels programes, perquè ve l'estiu i Ràdio Pego, els col·laboradors descansen, també fer una referència que nosaltres descansem, però també la gent que treballa a la ràdio, que ha d'adequar, acoplar i fer que tot funcioni i estiga en ordre i a punt quan toca. Per tant, des d'ací, torno a reiterar les gràcies als equips de Ràdio Pego i sobretot a Vicent Morera, que és el que es tracta a nosaltres. I abans d'acomiadar-nos, direm que s'apropa un any complicat, el proper any, vinc a dir-te, serà any d'eleccions, i això durà a terme moltes reflexions que des d'ací, des de Hauria de ser veritat, farem i posarem a l'abast de tots vosaltres. Anem a començar l'estiu i deixem un món fer caldo, perquè tenim un món en guerres i situacions provocades principalment per l'exèrcit més poderós de la Terra, que és els Estats Units, en el segrest de Maduro, el que diem l'assetjament de Cuba, la guerra d'Iran, la guerra en el Líban, i un etcètera, 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 que esperem que aquest estiu i en tornar tot aquestes coses s'hagin calmat o que almenys veiem una llum o una solució. Des d'ací, també recordar que queixar-se i protestar mai està de més, que és l'única manera que tenim de provocar els nostres representants perquè prenguin actituds i postulats més compromesos. I ara sí, m'acomiado de tots vosaltres i, com sempre, dono les gràcies a Ràdio Pego per aquest espai de llibertat i a Vicent i a Jordi per deixar que m'exprese lliurement en aquest espai.
Algunes coses que ja veus. Jo realment estic indignat com les diputacions i les alcaldies estan desincronitzats. Allí tenim el pont d'Autogenero, que ara que ve l'estiu és un lloc, podríem dir, necessari per a gent que ve d'Oliva i entra a la platja, que està en el terme d'Edenia. Però pel que sembla, la plataforma aquesta que volen fer, que jo pense que si la gent del poble agarrara quatre vigues i fera allí una passarel·la, acabarien abans. I sembla que els d'Oliva tenen els diners, els de Denia no. I sempre estem igual. Tot va molt, molt, molt lentament. Realment necessitem més eficàcia de l'administració i que no es veu per d'un costat. I també ho veiem, per exemple, a Cipego, que em sap mal dir-ho, però el teatre fa pocs anys que està això ahí, que paralitzat. Quan començaran a obrir, a obrar, veurem si per a les eleccions està. I continuat dient, una cosa que en la crònica hem ha faltat és, ja ho hem dit abans, tot el tema d'espais, que estem a Travolta com en els anys, com l'any 2000, tenim com una invasió de moviments que volen construir i l'aigua, sentint-ho molt, és limitar. Això era més o menys el comentari que jo volia fer, per ser un poquet moderat, perquè realment lo de l'aigua, que és un tema sempre candent en la Marina Alta, torna a ser un tema preocupant.
Sí, perquè clar, segueix l'especulació i bueno, hi estan les plataformes en contra d'aquests pais i tot això, vull dir que estem a la batalla com fa 30 o 40 anys,
sí, igual,
no hi ha manera.
Això no cal rendir-se mai. El que passa és que els grups són grups reduïts, perquè sempre n'hi ha, sempre n'hi ha el pensament que la construcció donarà feina i riquesa al poble. Quan això és una, podríem dir que és com una, com un misto, s'encén, fa una flamera i després s'apaga.
Sí, home, evidentment sembla que té bona pinta de que no es farà el pai de l'últim que es vol, i el de Penyarroja, ja veurem, perquè evidentment no té...
L'últim no sabem si es farà, però ahir tenim l'entrada del poble, l'entrada de la carretera de Dénia, que tenim un marge al mig. Això es podia deixar perquè diuen que anaven a fer una carretera des del Pall a Pego, que d'alguna manera n'hi hauria una altra entrada al poble, que seria, podien dir, més ampla, i els cotxes podien, podien anar per allí i comunicaria un poc el terme, un terme, una part del terme a l'altra. Per tant, ja estem a Tralta igual. Ens quedarem en el terme dividit en dos i una carretera estreta en un marge al mig.
No. Bueno, seguirem parlant d'això perquè, per desgràcia, això seguirà. Jo, i per tancar-ho, volíem parlar de la guerra a Iran, perquè ha sigut una rendició total per part dels Estats Units amb una sèrie de condicions, que és com, per exemple, la retirada progressiva de la pressió naval nord-americana, aixecament de sancions segons un calendari pactat, la concessió d'excepcions per exportar petroli iranià i un pla de reconstrucció i desenvolupament econòmic d'Iran d'almenys 300.000 milions de dòlars. També estableix que els Estats Units hauran de posar a la disposició de l'Iran els fons i actius congelats amb les llicències i autoritzacions necessàries perquè puguin ser utilitzats pel Banc Central Iranià. És un dels punts políticament més sensibles del text perquè avança alleujaments econòmics importants abans no s'hagi tancat un acord final vinculant. A canvi, l'Iran es compromet a facilitar el pas segur de franc de vaixells comercials entre el Golf Pèrsic i la Mar, etc. Però abans de la guerra aquest pas ja era obert, de manera que una part central del memoràndum consisteix a tornar a la situació anterior al conflicte. En l'àmbit nuclear, Iran reafirma que no adquirirà ni desenvolupar armes nuclears, això ja estava pactat, i bueno, el tema greu ha sigut l'assassinat de més de 7.000 iranians i més de que és les vides, que com aquella escola, 168 criatures. Una escola sencera se la van carregar, i quan estaven bombardejant van esperar que arribessin els pares i els equips d'ajuda i van tornar a bombardejar. Això és nazisme pur d'aquest país, i això pràcticament no s'ha condemnat a cap país europeu. Senyors, està bé. Llavors, doncs, l'altre es reconstruirà, 300.000 milions, vull dir, és una derrota en tots els fronts de la pandilla de criminals que hi ha, i està al Líban, que també han de marxar i tornar a les fronteres d'abans de la invasió del nord del sud de Líban. Vull dir que la cosa té tela. I això el que comentàvem, Iran s'ha reforçat, Iran és una potència ara més que antes, i el que ha demostrat és que el govern nord-americà, el règim nord-americà, és feble i no és invencible. Així que ens acomiadarem, ja ens queda res, dos minuts, amb un tema, un tema històric d'una cançó iraniana que es diu Hey Iran, que és una cançó de resistència i combat, que millor ara que això. No hi ha res més a dir, companyes i companys, us esperem a l'octubre, quan arrenquem la temporada. Tingueu bon estiu, bones festes, perquè sabeu que ja són les festes a Pego, seguiu amb moderació, però disfruteu de les festes i del bon temps, i res, ens retrobem la temporada que ve a octubre. Bona nit, companys.
Bona nit, jo volia només dir que els temes locals són de tanta actualitat que hem deixat, no hem pogut passar la col·laboració de la nostra Rapsó d'Amparo,
sí,
per el temps que havia sigut 6 minuts o massa temps.
La retrobarem i la trobarem a Ràdio Pego.
Ja tenim aquesta gravació per a tu. Bona nit, encara és de dia, eh?
Sí. Bona vesprada a tu.
Bona vesprada. Da
desidora d'ingio ne mo poi ande mo mo che niro ne mo iro ne corra meste man rosa na so star ne meste man gar o tash morat me pekara Oh, the book of men, retro, serest, deshot, gelat.